Us avançàvem. En titulars, Catalunya és la comunitat autònoma amb més dones en risc de patir una mutilació genital. Segons un estudi elaborat per la Fundació Guasu de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Catalunya hi ha gairebé 25.000 dones que provenen de països on es du a terme aquesta pràctica, una xifra que ha augmentat més d'un 16% en els últims 6 anys.
Tot i que Catalunya acumula un terç de les dones en aquesta situació, a Espanya hi ha més de 80.000 dones en risc de patir una mutilació genital femenina. D'aquestes, gairebé 19.000 són menors de 14 anys. Pel que fa als orígens, la majoria provenen del Senegal i Nigèria, però guanyen també terrenys a països com Mali, Ghana, Gàmbia o Guinea. En aquest sentit, el Fons de Població de les Nacions Unides alerta que arreu del món hi ha més de 200 milions de dones i nenes que han patit aquesta pràctica i que si no hi ha un canvi de tendència, el 2030 hi haurà 68 milions de nenes que s'enfrontaran a la mutilació genital femenina.
Neus Aliaga Figueres, coordinadora de projectes de la Fundació Guasu, bona tarda.
Bona tarda.
Què entenem per dones o nenes que es troben en risc de patir una mutilació genital femenina? Perquè entenc que a Catalunya aquesta pràctica no es du a terme, no?
No, a Catalunya no es du a terme. De fet, només hi ha un cas als anys 90 que es conegui que es va practicar aquí, però no és una pràctica que es realitzi aquí. I per nenes o dones amb possible risc de mutilació genital femenina, entenem totes aquelles dones i nenes que han nascut o tenen nacionalitat en un país on es realitza la mutilació genital femenina. I estem parlant d'un total de 32 països a tot el món on hi hagi una evidència de que es practiqui la mutilació genital femenina.
I en quina edat acostuma a practicar-se aquesta mutilació?
La mutilació genital femenina se sol practicar en nenes abans de que menstruïn, abans de la menstruació. Si bé és cert que en els països, sobretot a Gàmbia, que és on des de Guasu treballem projectes de cooperació, hem identificat que l'edat de la pràctica està baixant. I això significa que cada cop més es realitza quan les nenes són recent nascudes, una mica com per evitar també les conseqüències legals que hi ha tant en els països d'origen, com també si es produeix una reagrupació familiar.
Explicàvem al principi, no, que Catalunya, dèiem que és la comunitat autònoma amb més dones que pateixen aquest risc i que ha augmentat, no, també el nombre de dones en aquesta situació. Aquest increment és només per una qüestió demogràfica, és a dir, que hi ha més dones que provenen d'aquests països, o perquè hi ha un increment de casos o augmenta el risc, diguem?
No, es deu a un increment demogràfic, a un tema migratori, diguem, ja que no hi ha actualment, no existeix la manera d'identificar quantes dones han patit la mutilació genital femenina o quantes nenes poden estar en risc. No hi ha un registre nacional, ni autonòmic, ni municipal, a cap nivell, del nombre de dones i nenes que poden estar en risc.
Si ens centrem en Catalunya, què es fa per evitar aquests casos? Hi ha algun protocol des del Departament de Salut o des dels Mossos d'Esquadra per abordar, no, aquestes situacions o les famílies que poden patir aquestes situacions?
Sí, hi ha protocols a molts nivells. A nivell estatal n'hi ha un. Després, aquí a Catalunya també n'hi ha un des de l'any 2007 que es va reeditar. I hi ha molts municipis que també tenen el seu protocol propi específic, i una mica el que ajuden els protocols és a coordinar tots els professionals que han d'intervenir, tant en la prevenció com en l'atenció de les conseqüències. Si bé és cert que hi ha uns apartats dels protocols que són els primers, no?, que implica la formació, la sensibilització dels professionals que atendran aquestes dones i aquestes nenes, i també són els nivells d'aquest protocol en els que s'hauria d'invertir més recursos. De totes maneres, hi ha altres nivells del protocol que són més d'actuació davant d'un risc i que això hauria de ser un cop ja fallat, no?, la prevenció amb aquella família o amb aquella dona.
Entenc que no, una part important de la prevenció també es deu fer a les escoles, no?, a nivell de formació. No sé si a nivell també de conscienciació hem millorat en els últims anys, és a dir, és més fàcil explicar-li a les famílies que aquesta pràctica no és el que hauria de fer-se?
Sí, pensem que és un tema, la mutilació genital femenina, que aquests darrers anys s'ha com popularitzat més. La gent fent també a través dels mitjans de comunicació, no? És un tema que és més recurrent. El que sí que és cert és que les famílies que venen d'aquests països, no? on es realitza, la informació que els ha arribat potser és molt enfocada a les conseqüències legals, uh-huh. i això també distorsiona una mica l'objectiu que hi ha darrere, que és al final que conèixer, no? les conseqüències per la salut que té, i per això pensem que l'abordatge hauria de ser des d'una educació, no? de sexualitat, de salut, i no tant des de la part de la part punitiva, no? De dir, no facis això perquè hi ha una conseqüència legal, sinó el que ens interessa és més fer arribar a aquestes dones o a aquestes famílies el per què és perjudicial aquesta pràctica, no? I això ens porta a un abordatge, a una mirada des de la salut.
Clar, estem parlant de prevenció. Un cop la prevenció falla, a Catalunya el centre de referència en intervencions per reconstruir els genitals femenins és l'Hospital Clínic, però expliquen que, tot i que l'operació és relativament senzilla, no?, que dura uns 40 minuts i que és una intervenció ambulatòria, costa molt que les dones hi vagin, que a vegades fins i tot no tenen cita i no hi van, que és molt difícil. Per què costa tant?
Costa tant perquè al final la reconstrucció, tot i que des d'aquí ens pot semblar com la solució al problema, implica passar un cop més, no?, per un bisturí, implica passar per un procés quirúrgic i molts cops tampoc és garantia d'èxit, no?, aquest procés. En alguns casos sí, serà la solució per a aquella dona, però sí que és cert que s'ha d'avaluar molt quin és el dany, diguem, que té la dona i quines són aquestes conseqüències, no? Perquè molts cops les dones el que necessiten potser seria més un acompanyament psicològic per curar aquesta cicatriu més del trauma d'haver passat per la pràctica, que no tant la part física, no? Perquè no tots els tipus de mutilació tenen les mateixes conseqüències per totes les dones.
Doncs Neus Aliaga Figueres, coordinadora dels projectes de la Fundació Guasu. Moltes gràcies per passar per l'Estel Migdia i que vagi molt bé.
A vosaltres.
Estel Migdia, amb Diana Silva.